Bona tarda, estimats radioients. Divendres una mica problemàtic, perquè teníem problemes amb, hem tingut problemes amb les sintonies de la Satrillera, no trobàvem, bueno, la carpeta, hem tingut problemes amb l'ordinador central i no tenim, doncs, això, les sintonies de la Satrillera, però aquí, que som molt valentes, hemos dicho, pues, a la pelo, i aquí sense música i sense res farem, us oferirem la Satrillera com sempre, aquí amb nosaltres, qui parlava era la Núria Polot, que fa la seva secció al Rebost, que també estarà amb nosaltres avui. Divendres passat la vam fer telefònica, avui ja comparteix amb nosaltres la taula, i una convidada especial també que després presentaré. Doncs ja sabeu, comencem. Són 30 de setembre, són les 4 i 10 de la tarda, no hi ha manera mai de començar l'hora. Ja sabeu que nosaltres som el programa, doncs això, que comencem entre 4, 4 i quart, més o menys. Sabeu també, doncs, això, que hem ampliat horari, que fem fins a les 5 i mitja perquè tenim noves seccions i noves veus, que ja les hem anat presentant aquestes dues passades setmanes, i seguim també, doncs, amb el millor de sempre. Entrevistes d'actualitat, a l'actualitat al ciberespai, propostes molt interessants de llibres, cinema, teatre i viatges low cost. I dit això, doncs, comença ja la teva cita amb el magazín més ben amanit de l'Ona de Sants Montjuïc, on ja saps que pots participar en directe al 93-431-8408, 431-8408, encara que sigui sense música. Menys mal que avui tenim aigua aquí, la Núria i jo la compartirem, i la nostra convidada, que després us presento, també té aigua, i anirem xerrant sense música. No sé com quedarà aquesta Satrillera, serà una prova piloto, i si surt bé, doncs a lo millor, mira, ens agradi fins i tot el proper també el fem sense música. Amb vosaltres al control tècnic ja sabeu que hi ha l'Albert Batlle, que avui està molt enfadat amb tothom, està enfadat amb el món perquè no ens funcionen les músiques, no troba res, i això avui se'ns ha revelat, la humanitat se'ns ha revelat contra la Satrillera avui. I la Núria Polo, com us he dit abans, a la secció del Rebost, les col·laboradores, la Maria i l'Ariadna, que ja sabeu que cada setmana ens porten també encenalls de cultura, que doncs avui compartirem nosaltres el micròfon una mica més tard, la Maria que ens recuperarà un bon llibre i una bona pel·lícula, i doncs que us parla l'Èlica, no? Doncs el que us deia, que el cap de setmana ja està picant a la porta, que volem començar a manir-lo molt bé, molt bé, i per això, doncs, si et quedes amb nosaltres veuràs que posem el punt just de sal, oli, vinagre i pebre. Tan sols heu d'obrir les orelles i deixeu-vos emportar per un espai senzillament ben amanit. I tenim aquí una convidada especial avui també, perquè ella és la Cristina Acet, que ella ja va, és una coneguda de la ONA. Bona tarda, Cristina.
Bona tarda.
Cristina, periodista i consultora de comunicació corporativa i digital, i un món fascinant avui dia.
Sí, 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 un món que no para. De fet, ara estem veient les últimes novetats en Facebook, Delicious, vull dir, no hi ha dia que no ens despertem i no tinguem una novetat, no? O sigui que sí, no ens avorrim.
Com deia Cristina, tu ets periodista, consultora de comunicació corporativa i digital, i a més ets professora, imparteixes classes i conferències sobre aquesta matèria,
sí.
Comunicació corporativa i medis, sí, socials, els coneguts social media,
sí.
Ets especialista en visibilitat a la xarxa, o has fet molts seminaris sobre aquest tema, i sobre reputació digital a les empreses, no, també?
Exacte, sí.
És els temes que més...
Són els meus temes.
Els teus temes.
Els meus temes, sí. Abans de tot, bueno, ja hem començat a parlar, però demano perdó per la meva demano disculpes per la meva veu, perquè potser els que em sentiu, si no m'heu sentit mai no ho noteu, però estic bastant encostipada.
És època, sí, Cristina, sí. O sigui que tranquil·la.
Espero que aguanti la veu durant tot el programa.
I a més, avui sense gens de música, o sigui que tenim la veu més neta que mai, o sigui que no hi ha música de fons, no tenim res.
Exacte,
a pelo,
exacte.
Com deia abans. O sigui que res, jo en el blog, Cristina, en el blog del programa, la Satrillera de l'Ona, plumbosblog.com, ara ja està matabalo ja, llegint, doncs en el blog plantejava si les empreses petites, la petita empresa, ha d'estar també a les xarxes socials, perquè està clar que les grans han de ser-hi, o sigui, ja és un... Bueno, estan en un punt que han de ser-hi, estan amb l'obligació, entre cometes, de ser-hi, però i la petita empresa, que potser està una mica més oblidada, ha de ser-hi, i de quina manera, Cristina?
Aquesta és la gran pregunta, no? La meva empresa ha d'estar a les xarxes socials o no? Bueno, ja jo ho he vist, en el blog, ho he vist abans de venir, que ho havies publicat, he fet els deures abans de venir.
Així m'agrada.
A veure què havies posat, no? I, bueno, el més fàcil, o el que tots voldríem, és que hi hagués una resposta única, no? De dir sí o no. I el problema és que la resposta sempre és depèn. Dic el problema perquè quan això li expliques a un client, et diu, home, com que depèn? Jo vull, no? La gent vol això, no? Blanc o negre, i no és tan senzill. Si a les xarxes socials sí o no, jo crec que tota empresa, o la majoria, poden trobar beneficis d'estar en les xarxes socials. o en els mitjans socials, no? Aquí parlem, bueno, és que els mitjans socials és un concepte més gran, no?, que xarxes socials,
ja, que xarxes.
Tot i que moltes vegades ho fem servir com a sinònim. Jo crec que tota empresa pot trobar avantatges i pot trobar beneficis d'estar a les xarxes socials, però crec que el que és important és que analitzi realment què vol trobar. O sigui, aquí el problema és estar per estar-hi. O sigui, si s'està, s'ha d'estar per alguna cosa.
O sigui, tenir una estratègia al darrere, no?
Exacte, aquesta és la paraula clau, no? Estratègia. I clar, estratègia va molt lligat a la idea d'objectius. O sigui, això vol dir que l'empresa pensi, es plantegi quins objectius vol aconseguir. I un cop es planteja això i els defineix, llavors arriba el moment, després, arriba el moment de decidir en quines plataformes està. Però normal, el problema és que s'acostuma a fer el procediment a l'inversa, no? Dir, jo vull una pàgina al Facebook i vull estar al Twitter. Llavors dius, per què? No sé, vull estar allà i després ja ho pensaré. Clar, això és voler començar una mica a la casa per la, no?, per la teulada. I clar, llavors ve el problema de què fem a Twitter, què fem al Facebook. Si ho hem plantejat de l'altra manera, en el moment que creem Facebook sabem per què el creem, quins continguts volem compartir i sabrem què hem de fer, no? Tindrem com una guia, podem haver creat una guia de què hem de fer en cada plataforma.
Tu dius començar la casa una mica per la teulada, o sigui, primer posar-te al Facebook, posar-te al Twitter sense massa idea. Potser és pel tema de la moda, no? De dir, bueno, és que tothom està al Twitter, tothom està al Facebook, i jo també vull ser-hi, per moda, sense plantejar-se el que tu bé deies, no? L'estratègia, no?, que hi ha d'haver al darrere.
Exacte, sí. Sí, sí, això ha vingut també molt perquè, clar, en aquest escenari, o sigui, el fet de que els mitjans socials siguin tan fàcils de fer servir i que a més sigui tan accessible, perquè, bueno, crear-te un blog és gratuït, no? Tenir, estar al Twitter també és gratis. Jo crec que això ha fet que ha anat, hi ha hagut una com una penetració, no?, molt ràpida d'aquests mitjans a nivell personal. Això ha fet que, com molta gent l'estava fent servir a nivell personal i a nivell individual. Doncs pensés que transportar-ho a l'empresa era exactament el mateix, no? El típic, aquella típica frase de, no, és que això d'obrir-me el perfil al Facebook m'ho pot fer el meu fill, no?, o el meu cosí, perquè s'està tot el dia al Facebook i ell ja sap de què va això. Clar, això ha fet que en el moment de traslladar-ho penséssim que era una cosa molt, molt fàcil i que ho podia fer qualsevol, no?, que era una cosa com molt d'amateur i com un hobby, no?, més que una cosa més professional.
Yeah.
I clar, això és el que, bueno, ha dificultat una mica tot això. Ha dificultat ja o ha pervertit també, no?, perquè per això, no?, perquè si tothom pot estar crear-se una pàgina a Facebook, perquè ha de contractar o perquè ha d'haver-hi al darrere una estratègia, no? Llavors moltes empreses s'han llançat per això, per la moda, i després s'han trobat que no sabien exactament què fer.
Però ara, per exemple, jo sóc una petita botiga, i em poso en l'oient, doncs, que això, que no sap ben bé encara de què parlem i què vol dir o com poden ajudar les xarxes en la petita empresa. Una petita empresa, jo què sé, que repara o que ven electrodomèstics, però petita, no?, que formi part de cap gran cadena, que està clar que aquesta sí que, el que dèiem, ja estan han pujat al barco de les noves tecnologies, de les xarxes, dels medis socials. Però la petita, què pot fer? O sigui, quin seria el primer pas, Cristina, per començar a tenir visibilitat, començar a moure's en aquest món?
Bueno, el primer pas, jo crec que és molt, molt beneficiós tenir una pàgina web, tot i que ara es parla molt de, uai, no cal tenir pàgina web perquè ja tinc Facebook i ja tinc Twitter. Jo crec que tenir una pàgina web és bo perquè és el teu lloc, no?, el teu espai, on tu poses les regles, no?, i que controles tu. I amb això, per què dic controles tu? Bueno, Twitter, o sigui, quan tu tens un perfil a Twitter, en realitat, tot i que el perfil sigui teu, no deixes de tenir les teves dades exposades en una altra plataforma, no? Quan estàs a Facebook, el mateix. Llavors, bueno, no sé si heu sentit això, ho dic perquè ve el cas, no? Aquesta setmana hi ha hagut molt de rebombori a la xarxa perquè ha aparegut el nou Delicious. I bueno, hi ha molta gent que ha perdut les dades perquè hi havia, bueno, fa uns mesos havies de fer com una migració de tots els continguts que tenies. Si no entraves a Delicious i no ho veies, que et demanava aquest permís per fer la migració, no la feies. Llavors molta gent ara s'ha trobat que ha entrat al nou Delicious i li deia que no existia, no? I ha perdut el seu, bueno, el compte que tenia, ha perdut les dades que tenia ja guardades. Això m'ha fet a mi replantejar, bueno, aquests dies, no?, reflexionar una mica sobre això, la fragilitat que en realitat té això de treballar no?, en el núvol, que es diu, que està molt bé perquè et permet accedir a tota la informació des de qualsevol punt del planeta, però que també hem de ser conscients de que de vegades doncs això, o sigui, no està en les nostres mans.
Després parlarem d'això del núvol, perquè quedi clar què és i quins avantatges i quins...
Sí, igual m'estic aquí avançant, no?
I quins inconvenients, però els té també.
Exacte, sí, llavors això ho relacionava amb el tema de la web, perquè crec que tenir una web és tenir el teu lloc on tu pots controlar, no? I tu tens allà la informació, pots controlar el que vols posar, pots doncs, decidir el missatge que vols, i a més, perquè a Facebook potser no tant, però per exemple a Twitter, que és una xarxa de microblogging, que bueno, suposo que molts oients ja la coneixeran, però es tracta d'escriure missatges de 140 caràcters, pensem que en 140 caràcters no es pot explicar bueno, gaire cosa, no? S'ha de sintetitzar molt, i llavors és important poder tenir una web, no? O un lloc on adreçar i on conduir a la gent per uh-huh. poder posar doncs, el típic titular uh-huh. amb un enllaç i portar la gent a casa nostra.
Ampliar no, tota aquesta informació.
Podem ampliar això. I casa nostra, diguem, seria, des del meu punt de vista, casa nostra seria aquesta pàgina web.
O sigui que el primer que ha de fer una empresa és tenir web?
Sí, tenir un lloc web.
Falta, no?
Tenir un lloc web, jo diria que sí. Jo diria que sí. Clar, depèn, també és veritat que depèn del negoci que tingui, no? De què es dediqui, pot dir, home, és que per internet no m'arribarà gent, o em servirà per aconseguir clients. En el cas que s'ha exposat, que era una botiga d'electrodomèstics,
per exemple,
deies, no? Jo crec que aquest és un dels casos més que és més evident que sí, perquè tothom quan vol comprar-se una rentadora, no? Una nevera o el que sigui, sí. Una de les primeres coses que fa és anar a internet, no? Uh-huh. A mi m'ha passat i jo també he anat a internet, tot i que saps que jo que sé que als grans magatzems trobaràs electrodomèstics, també vols comparar moltes vegades doncs, això, no, preus, o sigui que jo crec que en aquest sentit, si uh-huh. té una pàgina ben feta i t'he posat tot el catàleg de productes, diguem, doncs pot ser molt beneficiós.
Aniran a parar a casa seva.
Exacte.
Jo, arrel d'aquesta dada que donaves tu, Cristina, avui, aquesta setmana, llegia un estudi d'Accenture que diu que el 70% d'usuaris utilitza xarxes socials per informar-se de productes i empreses. Clar, és un percentatge molt alt, un 70%.
Sí, és molt alt. És molt alt. Hi ha diverses estadístiques d'aquest tipus, bueno, altres que diuen que té no sé si era un terç de les persones, o sigui, dels internautes, o dos terços, bueno, no sé, vull dir, hi ha moltes estadístiques que sí, que el que venen a dir, més enllà dels números, no, el que importa és que la gent que fa servir internet normalment fa servir, o sigui, navega per altres coses, però també quan ha de prendre una decisió de compra va a la xarxa.
A la xarxa.
Llavors uh-huh. això és important, jo crec, per totes les empreses, no? Perquè en el moment que estàs prenent aquesta decisió, moltes vegades estàs navegant. Llavors, en el cas dels electrodomèstics, no, tornant al cas
d'aquella,
sí, aquella petita empresa que ven aquella petita botiga que ven electrodomèstics, això, el fet d'estar a internet, d'aparèixer, d'estar posicionat, o sigui, d'aparèixer a Google, no, uh-huh. per dir-ho així fàcilment, pot fer que un client vagi a aquella botiga i que potser, si no li hagués aparegut en els resultats de la recerca, doncs no se n'anés a una altra.
Vale, això per una banda, o sigui, el primer pas està tenir una web, o una web on el client acabi en aquella web a buscar.
Exacte.
Més informació.
Sí.
El següent pas de dir, bueno, jo vull això, tenir visibilitat a internet i bueno, que d'alguna manera a les xarxes socials on també es parli de mi, que jo pugui tenir una mica de feedback amb el consumidor. L'altre pas, que seria plantejar-se quina xarxa social és la més adient pel tipus de botiga, o això és indiferent.
Sí, no, plantejar-se els objectius, no? El que dèiem abans, uh-huh. què vol aconseguir. Segurament en aquest tipus de botiga, com que no... Vaja, d'entrada dubto que vengui...
A... No sé si t'ho he posat difícil, Cristina.
No,
potser dic que l'electrodomèstic, com podíem haver dit qualsevol altra cosa.
No, no passa res, està bé, perquè si no parlem com... Sembla que parlem,
clar,
bueno, de grans empreses, no? Si sembla
clar,
Coca-Cola
dic,
i això...
Clar, el que interessa també és que el petit doncs, aprofiti tot aquest rebuf de les noves tecnologies per també, en temps de crisi, poder sortir-se'n una mica.
Exacte, sí.
No?
A veure, no, el que deia és que... Tenint en compte el tipus de botigues que és, que està venent electrodomèstics, no crec que pel tipus de producte i sent una botiga de barri d'entrada es plantegi vendre, o sigui, el comerç electrònic, vendre a través d'internet, sinó que el que voldrà és que el client vagi allà a l'establiment. En aquest sentit, o sigui, això ho dic perquè això influirà en els objectius que es marqui, o sigui, segurament el primer objectiu que tindràs és el que tu plantejaves d'inici, no? Ser visible. Llavors, si vols ser visible, doncs el que hauria de pensar és on està el seu públic. Això seria com el següent pas, no? El segon. Per què? Perquè si s'està adreçant a un públic doncs potser més de mitjana edat o més de barri, potser Twitter no seria la plataforma idònia, perquè potser el seu públic no hi és allà, no?
El perfil d'usuari de Twitter.
Exacte,
és més jove, potser, no?
Sí, o potser també més
professional.
Sí, més professional, uh-huh. Podria ser. No sé, jo ara és que ho estic pensant, no? Sempre que em plantejo exemples o casos com aquests, el que faig és intentar posar nom i cognoms, no? Llavors penso en els meus pares, que podrien ser els compradors d'aquesta botiga, i amb els meus pares no estan a Twitter, no?
Clar.
Llavors, doncs, potser no seria Twitter el canal, la plataforma més idònia, o potser sí que ho seria, però no en un primer nivell.
Ja. Yeah.
És a dir, potser en aquest cas seria preferible, seria més útil Facebook.
Ja. Yeah.
Començar per aquí. Això tampoc vol dir que en un segon pas no podem crear un Twitter, vull dir, podem anar ampliant sempre. El que passa que també, tenint en compte els recursos que tenim, jo recomanaria no voler ser massa ambiciós, per després, doncs això, no? A veure si morirem d'èxit, no? Ja. Que també seria una llàstima.
Una llàstima. Cristina, tu creus, doncs, això, que les xarxes ajuden a una miqueta a eliminar barreres entre grans i petits?
Sí, sí,
ajuden,
clar.
Ja sé que no és la panacea, perquè...
Sí, però poden ajudar. Sí, sí, una col·lega meva sempre diu que... sempre diu una frase que a mi m'agrada molt, que és que la xarxa ningú sap que ets petit. No? I és cert, home, no direm que aquesta petita botiga doncs aconseguirà ser igual de coneguda que el Corte Inglés, que segurament tampoc ho vol,
no és el seu objectiu,
exacte,
segurament, no?
Si arribés tota l'afluència de públic que té el Corte Inglés, aquesta
no podria
absorbir-ho, això moriria d'èxit, o sigui, no podria, no? Llavors tampoc estaria donant a l'atenció al client que en realitat vol donar. Per això dic que s'han d'establir els objectius d'una manera molt realista i també sent conscients de les nostres característiques. O sigui, el que no pot esperar una botiga petita és dir, jo als 2 dies vull aconseguir 2.000 fans a Facebook, no? Perquè no els aconseguirà i perquè, a més, vull dir, això d'anar sumant fans perquè sí tampoc serveix de res, no? Segurament el que és important en això, més que la quantitat, és la qualitat. O sigui, aquesta botiga li és molt més útil tenir 100 seguidors que siguin del barri que tenir 2.000 que siguin de l'altra punta del món.
Que mai vindran a comprar.
Exacte.
No? De totes maneres, hi ha molta reticència de l'empresa petita i mitjana a pujar a les xarxes, a estar actiu a les xarxes, no? No creus, Cristina? Que hi ha reticència a les empreses?
Bueno, jo crec que cada vegada...
A les mitjanes i petites, a les grans és evident que no, perquè és un canal de sortida per ells, però...
El que passa que jo, mira, ho faig una altra lectura, jo crec que en una empresa més petita o mitjana és més fàcil moltes vegades posar en marxa iniciatives, perquè a la gran moltes vegades et persen la burocràcia.
Ja. Yeah.
Vull dir, des del moment en què pensen que volen algo fins que van prenent les decisions, i no perquè siguin lents, perquè diguis, ostres, que són superlents, no, és per la pròpia, no?, burocràcia, per la pròpia organització, que ha de passar tants filtres, ha de prendre les decisions,
sí,
tanta gent, no?
Sí, sí,
que de
sí,
vegades
sí.
Es fa com molt lent. Una petita o mitjana empresa, això ho té més, més a la mà, no? És més àgil en aquest sentit. Sí que és cert que no totes les empreses hi són. També suposo que depèn de l'empresa, ara que com estem passant tots bastant malament, no?, amb això amb la crisi que tenim a sobre, moltes empreses sí que estan començant a plantejar-se coses que potser abans no es plantejaven.
Yeah.
Però, no sé, reticència, jo crec que moltes vegades és per desconeixement, perquè algunes vegades, algunes sessions que he fet o tallers que he fet que estaven adreçats a petites empreses, en el moment que els expliques i que ho comencen a veure clar, això que són d'entrada, què són això els mitjans socials, què vol dir estar a Facebook, no? Una vegada els expliques i ho veuen això, no? Més, ho entenen una mica més
útil,
no?
Ho veuen útil.
Exacte,
potser per l'empresa
se situen, perquè clar, jo crec que hi ha molt de fum al voltant, també s'està creant, doncs, això, sempre s'està parlant d'aquest, és un tema que s'està parlant molt, i moltes vegades doncs la persona es troba una mica perduda i diu, ui, no, jo això, com no sé el que és, millor em quedo fora, no? Quan expliques 4 idees i ho veuen que realment ho podríem fer, que és accessible, que hi ha empreses que ho estan fent i que, que podria ser una possibilitat, que no cal fer-ho tot de cop, que es pot anar a poc a poc i que és qüestió de provar i que si ens equivoquem, doncs rectifiquem. Quan veuen que això és possible i que no, això, que no han de fer una gran cosa tampoc, com fa, jo que sé, Coca-Cola, no?, o empreses més grans, quan ho veuen així més de prop, jo crec que llavors comencen a veure-li les utilitats.
No?
Exacte, es comença a enamorar-se, no?, una mica de totes les possibilitats que pot oferir.
Que tenen. En aquest sentit, Cristina, i arrel del que diem de les reticències que hi ha encara de l'ús de les xarxes a les pimes, hi ha aquesta setmana la fundació, un estudi de la Fundació Banesto, reflectia, no, suposo que segurament estàs al loro ja, Cristina, tu que estàs amb tot això al dia, el 54% de les empreses, parlem de pimes sempre, sí que tenen web, el 54%, però només el 12% les rendibilitza. Després deia també aquest estudi, assenyalava doncs això, que el 45% d'usuaris de Facebook segueix a una o dues marques, que el 60% de les marques empren Facebook com a eina de branding i que el 34% tenen canals propis al YouTube. O sigui que és un pastís com bastant sucós perquè les empreses s'acabin de llançar, tot i que només es rendibilitza aquestes webs un 12% de les petites empreses i mitjanes.
Clar, també amb això de la web, jo crec que venim d'una... O sigui, els inicis, no, de la web, del que eren les webs, estaven concebudes d'una manera molt estàtica. Llavors, jo crec que moltes vegades és que no tenim les empreses no tenen la dinàmica, no, d'anar actualitzant. Llavors, ara que és tan fàcil fer-ho, que és tan fàcil actualitzar, que no cal tenir grans coneixements tècnics ni de programació ni res d'això, jo crec que és un... s'ha d'intentar a poc a poc, no?, canviar una mica aquesta mentalitat de... pot ser un espai molt àgil que es vagi actualitzant molt, bueno, no cada setmana perquè sí, sinó cada vegada que ho necessitem o cada vegada que tinguem alguna cosa a dir. Això també em serveix una mica de fil, no?, per dir que les webs, no? O sigui, no hem d'entendre tampoc la web com un lloc separat dels mitjans socials, sinó que pot ser tot, o sigui, pot estar tot integrat. Amb això que vull dir, que tu pots tenir una pàgina web que potser no actualitzes molt perquè doncs tens la informació més corporativa i clar, cada dia no tindràs un producte nou, una notícia nova que explicar, sobretot si ets una petita botiga, no? Però que pots tenir-la, pots tenir integrat un blog que per la pròpia naturalesa de l'eina sí que es presta més, doncs, a lo millor que no siguin notícies de reviews actualitat, no? Però que sí que pots anar comentant coses que siguin curioses o fins i tot recomanacions dels productes, o sigui, si estem continuant amb l'exemple dels electrodomèstics, podríem dir doncs consells de manteniment, no? Que sé, d'una rentadora, d'una nevera, o què hem de tenir en compte a l'hora de prendre la decisió, per exemple, no? Petits trucs que pots anar dosificant. Això sí que ho podries fer, doncs, per exemple, una vegada a la setmana. El blog s'actualitzaria, com està integrat dins de la web, quan la persona entra a la pàgina web, entra a la home, veuria que aquella web s'està actualitzant perquè té una nova entrada en el blog, no? Jo crec que això dona una sensació de dinamisme que és molt positiva.
Perquè això que deies, això que deies, Cristina, em feia venir al cap el que llegim per tot arreu, que és que quan et poses a les xarxes, sobretot empreses, millor quan t'hi posis, posa-t'hi en sèrio, o sigui, ves actualitzant. O sigui, el que pitjor pots fer una empresa és obrir una, jo que sé, un blog, obrir una web, fer algo, un grup al Facebook, posar-se al Twitter i deixar-ho allà mort, perquè clar, el que entra i veu això ja no torna a entrar mai més.
Exacte, sí, això és el pitjor que pots fer. Per això deia que millor començar a poc a poc, no? però assegurant-nos que ho estem fent bé. És a dir, si hem d'obrir un blog, un Twitter, un Facebook, un canal de YouTube i un canal al Flickr per no fer absolutament res, doncs millor que obrim primer el Facebook i quan veiem què funciona, què no funciona i ja ens sentim això més còmodes i veiem llavors, ostres, doncs pel tipus d'informació que estic compartint crec que podria ser bo tenir un canal YouTube perquè, bueno, per poder pujar els vídeos que fem dels nostres productes o uns tutorials de, no sé, de com arreglar petites coses, no? En el cas d'electrodomèstics, per exemple. Doncs llavors és el moment de crear el canal de YouTube, no? Però no fer-ho al revés, perquè llavors crees el canal de YouTube i després penses, i ara què? Què haig de fer? Un vídeo? És molt fàcil fer un vídeo. És fàcil, és veritat, ara amb un mòbil pots fer un vídeo, però de què el fas?
Sí, no? És contraproduent, és evident.
Exacte, sí, per no actualitzar-ho, poc a poc, sí, jo crec que és millor no tenir-ho. Per això de vegades, moltes vegades jo recomano a algunes empreses, no sé, per exemple, no tinguis Facebook perquè és que no t'interessa, o no tinguis Twitter. I de vegades s'estranyen, no? Perquè em diuen, home, però tu hauries de venir aquí, no? I vendre'ns-ho tot. No, és diferent, no? Jo crec que no.
Agafar el perfil, no?, de cada empresa i veure quines plataformes són les idònies, com deies abans, no?
Sí, vull dir, no ha de ser allò que fer per a tots, no.
Yeah.
Ha de ser cada cosa per lo que toquen en cada moment.
Jo, Cristina, als nostres oients els hi volia recordar també doncs, que una de les passions de la Cristina també és escriure. La Cristina té diversos escrits, diversos llibres, algun d'ells doncs, amb col·laboració amb altres companys, amb altres escriptors. El 2007, Blogs corporativos, una opció, no una obligació, que aquest el feia juntament amb Julián Villanueva i Guillermo Armelini.
Sí, això era un estudi.
Un estudi. El 2009, Visibilitat, Cómo gestionar la reputación en Internet, que aquest el vas fer amb la Neus Arqués, amb col·laboració amb Neus Arqués, Magali Benítez, Bel Llodrà i Eva San Agustín. El 2010, dos llibres, Perfiles profesionales 2.0 i Redes sociales en una setmana. Aquests són els dos últims.
Aquests són els dos últims, sí.
En aquests... Redes socials en una setmana.
Sí, aquí ara volia...
Creus que és cert, Cristina?
No, per això volia dir-te. El títol, bueno, sí, és molt atractiu, no? Bueno, de fet, es diu en una setmana perquè això és una col·lecció que tenen Gestión 2000, que ara estan traient diferents títols. Hi ha també Marketing 2.0 en una setmana, Community Management en una setmana... Això està molt... bueno, és la idea aquesta molt americana, no? De aprendre no sé què en 10 dies, no? Llavors, parteix d'aquesta idea, òbviament en una setmana no es pot ser expert en xarxes socials, perquè no, vull dir, és impossible. I això sí que és un avís que normalment quan em parlen d'aquest llibre ho intento fer, no? Per això et deia, ara aprofito que has dit això del llibre per explicar-ho. No vol dir que siguis expert, vol dir que és una introducció. És una com una base per ajudar la gent a situar-se una mica i que perdin doncs, aquesta por que et deia, no? Com aquestes pimes que t'explicava abans, aquesta por inicial per desconeixement, no? Doncs que tinguin quatre idees molt bàsiques però que les tinguin clares i que sàpiguen que poden, que si volen poden provar.
Cristina, sembla que donem pas uns minutets a publicitat i tornem de seguida a parlar de coses noves, de projectes nous. Perfecte. D'un llibre futur que està ahí en la recàmera, en col·laboració amb la Eva San Agustín, sí. Ara en parlem d'ell.
Molt bé.
Merci.
Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Tengo un problema. Solo yo tengo la solución.
No aguanto más. Tengo que salir antes de que sea tarde, antes de que ya no sea.
Tengo ilusiones.
Tengo proyectos.
Tengo una vida.
Tienes que hacerlo.
Por un futuro mejor. Por mi padre.
Por mi madre.
Por el bien de mis hijos.
Por tu bien.
¡Grita!
Grita por el silencio de las víctimas de la violencia de género.
Descárgate la campaña en mi web www.niñoapache.com y ayúdanos a difundirla.
Organiza Más Música Solidaria. El grito de silencio.
Pantalla.
Niño Apache.
Col·labora i recomana Ona de Sants Montjuïc a 94.6 de la FM, la ràdio de Sants Montjuïc.
Homes i dones podem fer goig, com demanen els temps en els que vivim, sense haver de perdre gaire estona. Fàcil i ràpid, t'atendrem sense cita prèvia. Només cal que ens visitis al carrer Premià número 22. Sentir-se bé és a l'abast de tothom. Depilació ràpida amb làser Alejandrita sense demanar hora. Lesire, carrer Premià número 22.
Tengo un problema. Solo yo tengo la solución.
No aguanto más. Tengo que salir antes de que sea tarde, antes de que ya no sea.
Tengo ilusiones.
Tengo proyectos.
Tengo una vida.
Tienes que hacerlo.
Por un futuro mejor. Por mi padre.
Por mi madre.
Por el bien de mis hijos.
Por tu bien.
¡Grita!
Grita por el silencio de las víctimas de la violencia de género.
Descárgate la campaña en mi web www.niñoapache.com y ayúdanos a difundirla.
Organiza Más Música Solidaria. El grito de silencio.
¡Pantalla!
Niño Apache.
Col·labora i recomana Ona de Sants Montjuïc a 94.6 de la FM, la ràdio de Sants Montjuïc.
Doncs continuem, ja veieu que sense música hem estat a punt de cantar. La Núria suggeria quan començàvem la satrillera que a lo millor si cantàvem que animàvem la cosa. La Cristina volia col·laborar, el que passa que com sí. que està encostipada i ens ha dit que ho veia una mica
jo
cru.
Jo és per això, que si no em poso a cantar aquí, bueno.
I hem decidit finalment, per majoria absoluta, que no cantàvem, perquè tampoc volíem que plogués, perquè hem dit que farà bon cap de setmana.
Exacte.
I no volem que plogui.
No,
no. Però dit això, que estem sense sintonies, com veieu, doncs continuem l'entrevista amb la Cristina. I jo deixava caure abans de la publicitat aquest llibre en projecte, que hi ha un llibre per aquí donant voltes amb l'Eva Sant Agustín,
sí.
sobre un tema molt candente d'actualitat, rabiosa.
Aquest llibre, mira, tinc ara notícies bueno, fresques no, d'aquesta setmana. Aquest llibre de moment està en stand-by perquè el tema del llibre és Facebook i, bueno, dit això, suposo que sí...
Dit tot, no?
Ja es poden això, no, relacionar una cosa amb l'altra i saber per què està en stand-by. Per això precisament he patit molt els canvis que està fent ara Facebook, perquè cada dia era despertar-me i descobrir una cosa nova, no? I parlar amb l'Eva, ai, ai, que ha canviat tal cosa, no? I bueno, per això està en stand-by, però bueno, sortirà, espero.
Sortirà.
L'editorial també ho espera.
El 2012, no? L'any que ve,
sí,
no
2012.
Passa res.
Estava pensat previst pel gener, no podrà ser el gener perquè... Bueno, per això no, perquè el senyor Facebook doncs està...
Tants canvis al Facebook. Això és positiu, Cristina?
Jo crec que...
De cara als usuaris?
Jo crec que no, però Facebook és que té una relació molt especial amb els usuaris. O sigui, molt especial en el sentit de que és molt, molt de poder, no? I molt autoritària. Facebook fa molts canvis, molt, bueno, no molt sovint, però vull dir, quan fa, en fa molts, ho fa de sobte, I normalment tampoc escolta molt les crítiques o comentaris que puguin fer els usuaris. I bueno, això és una cosa que als usuaris no els agrada gens, no?
El que passa és que tot i així té 800 milions de seguidors, Facebook.
Exacte,
no?
per això, jo crec que té aquesta posició de... O sigui, se n'aprofita, no?, d'aquesta posició de poder que té. I és cert que molta gent ara, bueno, si mires Twitter o el mateix Facebook, no?, molta gent està ara mateix criticant, no m'agrada això... Estic pensant si deixar això, no? Si deixar Facebook, me'n sortiré, ja, bueno, m'esborraré, però la veritat és que després va passant el temps i la gent continua allà, no? Per què continuen? Bueno, molta gent et dirà, no, perquè com estan els meus amics, què faré? Doncs hauré d'estar allà perquè estan els meus amics. Però sí, jo crec que se n'aprofita d'aquesta posició avantatjosa que té, no? De domini
absolut.
Pràcticament total
i
mundial, no? No sé, hi ha canvis que jo... Hi ha coses que no veig clares.
A més, molta polèmica també amb el tema de la privacitat al Facebook, no?
Sí, sempre, van de la mà, sí. Sí, sí, molt...
És una constant, el tema de la privacitat.
Sí, perquè a més, cada vegada que fan canvis, és com que automàticament rebaixen totalment la privacitat i llavors has d'anar tu manualment a tornar a configurar aquella privacitat que ja havies configurat una vegada, doncs tornar-la a configurar, perquè si no estàs compartint potser informació amb gent que no volies compartir.
Uh-huh.
Bueno, sí. Sí, jo crec que va tot lligat, Facebook, canvis, polèmica i privacitat van sempre
tot junt, no?
Van sempre de la mà.
Aquesta setmana, em sembla que era La Vanguardia, que una notícia deia doncs això, que un hacker, el tema aquest de Facebook i la privacitat, havia desatat alarmes perquè sembla ser que un hacker havia descobert que la xarxa social doncs això, havia emprat un navegador fins i tot després d'haver-se, o sigui, sabia on estava després d'haver-se desconnectat del Facebook.
Sí.
Sabia on estava l'usuari.
Guardava la informació de les pàgines
llavors,
que estava
això,
visitant. Sí.
El tema de la privacitat és el que dèiem, no? Està sempre en el punto de mira crítico de Facebook, que
exacte.
És un tema que no controlen o que controlen massa, al contrari, no? Que volen controlar massa l'usuari, fins i tot.
Sí, jo que també,
passen...
en aquest cas, és cert que no crec que Facebook hagi d'actuar així, però també crec que els usuaris haurien de ser una mica més conscients del que estan compartint. I en això... Ai, perdó.
Tranquil·la,
perdó.
Ja ens havies avisat,
perdó,
Cristina.
Perdó, havia avisat.
Tranquil·la.
No, deia que això, que l'usuari moltes vegades hauria de ser també conscient del que està compartint.
Mm-hmm.
Per què? Perquè és obvi que si Facebook... Ai.
Tranquil·la, veu. És que clar, a més avui estem sense gens de música perquè ens hem quedat sense cap sintonia i estem aquí a pelo, que
ja
clar,
està,
la cosa cansa més.
Ja ha passat.
Ha passat, vinga, Cristina, tranquil·la.
Això que... doncs no ha passat.
És el que te'ls han constipat.
Bueno, perdó. És per demostrar que realment estic encostipada.
I que estem en directe, clar, perquè això enregistrat, doncs talles, tornes a enganxar i aquí no ha passat nada, cortes el corte de la tos, continuamos hablando en el passada, però això és el que té, doncs, això, estar en un programa en directe i, doncs, a més, estar xerrant sense parar tota l'estona.
És la màgia del directe.
La màgia, digue'm, bueno, Cristina.
Comentava que els usuaris també haurien de ser una mica conscients del que estan compartint, perquè en el moment que signes aquell contracte, bueno, que acceptes totes aquelles condicions que mai llegim,
sí, estàs... que mai llegim, tu ho has
exacte,
dit bé.
Que són molt, amb lletra molt petita, molt petita. Tu ja estàs donant certs privilegis a aquella, aquella xarxa...
Tranquil·la.
Aquella xarxa social.
Social, eh? Tranquil·la. Descansa, Cristina, la veu. Re, jo amb la Cristina volia comentar, doncs, parlàvem del Facebook, de totes aquestes novetats constants, aquests canvis constants de la privacitat, de la, el nou Delicious amb, aquesta mateixa setmana, que comentàvem, doncs, això, que ens deia la Cristina que, doncs, que fins i tot hi havia hagut moltes queixes, gent molt contenta pels canvis introduïts i gent també molt enfadada perquè havia perdut, doncs, tota la informació que havia deixat allà en el núvol. El núvol és aquesta mena de, doncs, d'ente, sin persones, sin nada, que està en la red. Llavors molta gent estava, això, molt descontents amb Delicious perquè havien perdut tota aquesta informació, o sigui, un nou Delicious, un nou 20, també s'anunciava avui una nova imatge del 20, perquè sembla ser, doncs, que havien baixat el nombre d'usuaris, aquest perfil de públic jove, doncs també un nou 20, el Google Plus també, que ha tingut un gran èxit d'usuaris, o sigui que és un xorro constant, una aixeta oberta constant de canvis, de noves coses. Ho podem absorbir tot?
És difícil.
Cristina, és difícil, no?
Torno a estar aquí.
Torna a estar aquí. La Cristina.
Sí. Acabo primer la idea d'abans, perquè la gent haurà pensat què volia dir als usuaris.
Digues,
que en el moment que estem compartint informació, doncs sabem que hem de ser conscients que aquella xarxa on estem compartint té certs, li hem otorgat certs drets sobre les coses que publiquem, no? I sobretot també perquè Facebook, hauríem de saber tots que en el moment que està... fent aquesta, la publicitat que ofereix, el que fa també, o que diuen que funciona, que pel fet que funciona tan bé, és perquè pot segmentar molt. Pot segmentar molt vol dir que està fent servir les dades que nosaltres estem donant. O sigui, que nosaltres hem, no, posat en el perfil en el moment que ens fèiem el... que ens donàvem d'alta. I amb això vull dir que, bueno, que hem de ser conscients que si està donant aquesta publicitat, tot i que no ens digui que està fent servir les nostres dades, doncs és una mica de Vox Populi, no?, que les està fent,
clar,
servir.
Clar, les està fent servir.
Llavors això, no?, el que no vulguis que se sàpiga, doncs jo sempre ho dic, no posis, no?
No posis, no? El que et comentava, doncs tota aquesta revolució, la revolució de Twitter, per suposat, parlava de Delicious, sí, de Google Plus, però clar, Twitter, que és una revolució constant.
Podem absorbir tot això. Sí, a
més, podem
Twitter, absorbir-ho. Twitter té una cosa curiosa i és que quan la gent entra, no entén absolutament res, no? I bueno, es perd i diu, què haig de fer aquí? Com no entén res, surt i bueno, diu, ja no hi vull tornar, no? Fins que aprèn el funcionament, el llenguatge particular que té Twitter, jo crec que llavors és quan t'enganxa, no?
Sí.
A mi d'entrada també em va semblar una cosa rara que no sabia ben bé per què fer servir, però després t'acaba enganxant. Sí, bueno,
aquí,
sí,
aquí hem de reconèixer la Núria i jo, que som fanàtiques,
del
Núria,
Twitter.
Del Twitter.
Sí, és molt després, addictiu, és molt addictiu.
Amb la secció del rebost que porta la Núria, doncs sempre el Twitter, vamos, és un dels principals perquè és un dels nostres favorits. És una xarxa, sí, sí, molt dinàmica, molt activa i amb molts usuaris també.
Jo els hi comento, ja, als alumnes, quan parlo de Twitter, dic, compte perquè és addictiu. Em diuen, no, i després de vegades quan acaba el curs diuen, ai, ai, ara ja m'he enganxat, no? Sí, és cert, hi ha molta informació, de vegades t'atabales, vull dir, jo també ho reconec, no?, que m'atabalo i que no li passa només, vull dir, no és que hi hagin com dos mons, no? És que no ens atabalem i tota la resta de gent que s'atabala, no. Jo crec que tots en algun moment ens atabalem, perquè va molt de pressa i perquè, bueno, més enllà de veure els canvis, és com per exemple tot això de Facebook, no? Més enllà de veure el perfil, de dir, oi, mira, és molt maco els canvis que han fet, o m'agrada o no m'agrada, clar, nosaltres també fem una altra anàlisi, no? De, doncs jo què sé, ara Facebook permet que la gent faci comentaris en les pàgines d'empresa encara que no siguis fan, no? I jo em plantejo, això té sentit des del punt de vista estratègic? Clar, va més enllà, no?, la reflexió. I sí que és cert que de vegades és angoixant, però jo el que li diria a la gent és que bueno, que no s'angoixin, sobretot, que quan passi això que respirin, que, bueno, que surtin a prendre l'aire, no?, al món 0.0 o 1.0, no?, com li vulguem dir, i que no, això, que no és tan greu, no?, que no passa res, que no cal saber-ho tot, és impossible saber-ho tot, sempre hi ha coses noves, i que l'important és, bueno, doncs anar-ho descobrint i
seleccionant també una mica, potser, no?
Sí, jo crec que aquí la clau per no agobiar-se, no?, és trobar com els teus referents, o sigui, la gent que tu t'aporta informació que t'interessa, que no cal seguir a 3.000 persones a Twitter, perquè això és inviable i no pots seguir, i que no cal seguir tots els blogs del món, no? Que has de buscar els temes que a tu t'interessen, doncs buscar els blogs que parlen del que a tu t'interessa, d'aquests temes, la gent que parla a Twitter d'aquests temes, i bueno, i seleccionar una mica, no? I una vegada has trobat a la gent que t'informa del que tu vols saber, doncs bueno, ja està, no? Anar-te actualitzant, però això, no voler seguir a tothom i saber-ho tot, perquè llavors...
És impossible.
Sí, és impossible, deies, no? I encara que estiguéssim les 24 hores del dia, seria impossible i no podem absorbir, vull dir, hem de ser realistes.
Doncs res, Cristina, seguirem el teu consell, o sigui, intentarem no estar tot arreu, només el que ens interessa, seleccionar molt on estem, i el que fem-ho bé, si ens obrim una pàgina al Facebook o al Twitter, doncs actualitzar la informació, i que les petites empreses, doncs, que s'animin, que les xarxes és una finestra oberta a moltes possibilitats, que
sí,
seleccionin i mirin quina estratègia és la idònia, i a partir d'aquí, doncs, que prenguin la iniciativa.
Exacte.
Ha estat un plaer. Jo abans de marxar, Cristina, els convidats, avui no tenim la sintonia tampoc, hi ha una sintonia molt maca, que no me la sé de memòria, sinó te la tararejaria, però tenim les preguntes a trillera. A les trilleres saps que hi ha el vinagre, l'oli, la sal i el pebre, i els convidats, doncs, sempre els pregunto, a l'oli de la vida què te la porta? O qui? Allò que fa que llisqui tot bé, que no hi hagi problemes, que tot funcioni.
Allò que fa que tot funcioni a la meva...
A la teva vida.
A la meva vida, doncs mira, diria la il·lusió. La il·lusió per, bueno, per tot. Vull dir, jo crec que això és tant a nivell professional com personal. Vull dir, en el moment que perdo la il·lusió per una cosa, sé que això ja no funcionarà.
Això l'oli. I a l'altre extrem, què t'avinagra? Ja no dic qui t'avinagra la vida, perquè ja no volem posar noms propis, sinó què t'avinagra la vida?
Doncs mira, que la gent no faci la part que li toca fer. Vull dir que això, no? Que cada persona no assumeixi les seves responsabilitats en cada moment, no? Perquè crec que això no afecta només a les seves accions, sinó que acaba afectant a altres persones, i això de veritat m'emprenya molt, perquè crec que és com una...
I com a bona docent fas bé.
Sí, no, perquè crec que això va en cadena, vull dir, sí. Que tu penses, no, això és una tonteria i només m'afecta a mi, no? Però sobretot en l'àmbit professional es veu, no? Petites coses que la gent va dient, va, això no afecta a ningú, i s'acaba fent una bola molt gran, no? I després has d'anar intentant...
Eso del vuelo de la mariposa, no sé dónde, que mueve,
sí,
que no
exacte,
sé què.
Sí, exacte.
No sabem bé com és, però...
solucionar coses que venen de petites coses d'abans...
Que es van acumulant.
Sí, jo crec que això, no? Que cadascú hauria de ser una mica...
Assumir la responsabilitat.
Responsable de la seva... Sí.
I ara la part bona, la sal i el pebre de la vida, l'alegria, el que tot tingui gust...
L'alegria...
Què t'ho aporta?
L'alegria...
La sal i el pebre.
Que tot tingui gust, doncs poder disfrutar amb el que fas i passar-t'ho molt bé.
Que això és un gran avantatge,
Sí.
Sobretot treballar amb el que t'agrada.
Exacte.
Que suposo que és el teu cas.
Sí, sí, en el meu cas sí. Sí, i bueno, de fet, això que et deia abans, no, de la il·lusió i tenir la il·lusió, jo una de les coses que va fer que em plantegés treballar així és perquè, per això, no, perquè arribava un moment que quan treballava en una empresa, doncs les coses quan començaven a ser una mica més... no diré avorrides, però sí que més repetitives, doncs trobava que potser perdia la il·lusió, no? I em costava tornar-la a trobar, no? I això...
Per això estàs a les xarxes, perquè tot, i als medis socials en general,
perquè
tot és nou, tot és nou, ràpid,
sí,
i hi ha molta il·lusió pels canvis.
Sí, a mi m'agrada molt aprendre sempre de tot i contínuament, no? I aquí en aquest àmbit tinc la sort de que és cada dia... Puc aprendre alguna
cosa. Cada dia, això és per segur,
segur.
Cristina, doncs ha estat un plaer. Esperem ja amb frisants el llibre, el 2012, sobre
Esperem.
El Facebook,
que vagi
tot molt bé. I quan surti el llibre, doncs ja saps on pots venir a presentar-lo.
Molt bé, moltes gràcies per la invitació.
Ha estat
un plaer tornar aquí als estudis de Ona de Sants.
Sí.
I bueno, espero que la propera visita no estigui encostipada,
sí. Bueno,
i no tingui aquest problema.
I que tinguem sintonies.
Exacte.
Que no hàgim de cantar.
Exacte, vindré amb l'MP3 per si de cas, per poder posar música mentre estic tossint.
Molt bé. Moltíssimes gràcies, Cristina. Ha estat un verdader plaer parlar amb tu.
A vosaltres.
Gràcies, fins la propera. I ara doncs, despedíem, acomiadàvem a la Cristina Cet, que és consultora periodista i consultora de comunicació corporativa i digital, que ens ha deixat claríssimes moltes claus per les petites empreses. Amb aquest exemple de la petita empresa veiem per on podia tirar una petita empresa, com podia aprofitar-se dels medis socials, buscar una estratègia i ser-hi també. I doncs ara parlem, no tenim la sintonia que ja tan marxosa que tenim per presentar la Núria Polo a la seva secció al rebost, que ens porta moltíssimes coses, molts productes delicatessen d'aquest rebost, productes de les xarxes socials, dels medis socials en general. Bona tarda, Núria.
Bona tarda, doncs m'hauràs de cantar, perquè si no, no em poso amb sintonia.
Ja.
Una cosa així, va, vinga,
però me corto perquè lo de cantar no és lo mío, Moltes cosetes aquesta setmana, Núria.
Sí, però algunes ja me les has xafat,
Ja, que sí, però... jo dic, Cristina, la Núria, jo no sé si després me va dar en la cabeça
pel
un cocorote. Al Facebook, bueno, canvis constants, com parlàvem, però bueno, no hem parlat de res en concret, Núria, jo esto te lo dejo para ti, que eres la experta.
No, res, davant de la Cristina no. Em trec el sombrero,
ja, però vull
dir... trec el barret.
Sí, sí, no, jo també, només faltaria, però vull dir que no hem parlat de cosetes tan concretes. Ara anirem repassant una a una i tu hi posem aquí una miqueta de suc i què en pensem i com ho veus.
Nosaltres
i...
ho fem en plan xafardets.
D'estar por casa, no com
sabatilles,
la Cristina.
Va, posen les sabatilles i comencem.
Doncs... Comencem? Vinga.
No, comencem.
Facebook, va, que és l'estrella de la fiesta esta setmana.
Bueno, una altra vegada, no? Continua. El que ha passat ha sigut que han tingut que reparar les cookies. Llavors, per als oients que no sàpiguen què són les cookies, que sempre et surten ai cookies, bueno, què és? Pues és un petit arxiu que es genera quan et connectes a qualsevol pàgina web i que guarden al teu ordinador, pues, per exemple, una cosa que et va tan útil com la contrasenya, no? Que no tinguis que tornar a posar entrar en aquella pàgina, tinguis que tornar a posar la contrasenya. Llavors, bueno, el que havia fet Facebook era posar unes quantes cookies de més que et seguien fins i tot quan tu tancaves, i això és el que havia comentat la Cristina. I després, bueno, els usuaris també s'han enfadat amb tots els canvis. Hi ha alguns que no s'han quedat tan tranquils, que el que han fet ha sigut engegar una campanya que es diu Com molestar Facebook. I llavors això ho ha començat la red social Reddit, que és una mena de... Saps com el Meneame? Pues és una cosa semblant.
No, la Núria diu, saps com el Meneame? Doncs no, Núria.
És un agregador de notícies. Tu poses les notícies...
És que, a veure, usuaris... Núria, deixa'm una cosa clara. L'experta ets tu, carinyo. Jo no m'entero de moltes coses. Lo del Meneame, què és això exactament?
Bueno, que els usuaris posen notícies i els altres usuaris pues, valoren si és interessant, si no és interessant, i llavors pues, puja,
veus?
Baixa. Llavors,
ja està, ja és una cosa nova.
En aquesta xarxa social, al Reddit, han fet una campanya per tocar-li una miqueta els nassos a Facebook.
Yeah.
I llavors han posat unes instruccions molt, molt senzilles,
sí?
Perquè els usuaris puguin demanar quina informació té Facebook d'ells. Llavors, clar, això ho ha fet molta gent i clar, els hi està tocant el nas perquè no tenen més remei per llei canviar-ho. Segons la llei europea, cada ciutadà pot demanar a qualsevol empresa, no només a Facebook, a qualsevol,
sí?
Que tu sospitis que té dades teves, els hi pots demanar que te les enviïn. Llavors, la llei espanyola és una mica més restrictiva i diu que, bueno, que no els hi pots demanar a cada vegada que vulguis, sinó un cop a l'any.
Yeah.
Un cop a l'any, doncs, jo què sé, si tu penses que Nestlé té dades teves perquè t'havies apuntat a alguna web o a un concurs o el que sigui, tu pots escriure a Nestlé i dir, senyors, vull que em diguin quina informació tenen meva, i tenen l'obligació d'enviar-t'ho. Però a Espanya tens que identificar-te d'alguna manera, amb DNI, passaport, alguna cosa. Per exemple, a la resta d'Anglaterra o així, doncs no cal, no? Llavors, pues, això es veu que està donant molt bon resultat. I
això és com la campanya aquesta que em deies, Com molestar Facebook.
És aquesta, la
aquesta
campanya,
eh?
És aquesta, sí. És...
Directament a sac, o sigui, Com molestar Facebook i ja està, i se queden tan anxos.
Sí.
No, crec que els usuaris no estan contents amb tants, bueno, una mica el que parlàvem arrel amb la Cristina, que els usuaris doncs, no estan contents, no els hi agrada tants canvis al Facebook, no?
O sigui, imagina't ara el que deu de saber en aquests moments Facebook de tu.
Ja.
O sigui, bueno, que té que ser molt interessant.
De mi no sé si massa cosa, perquè jo aplico una mica el que diu la Cristina. Poso el que vull que vegin, el que no vull que vegin ja no ho poso.
El que poses tu i els teus amics que posen de tu.
Bueno, però vols dir? Tanta mala fama tengo.
Home, i ja, fins i tot amb no una crec, foto d'un amic teu que etiqueti sí? Estic aquí a la costellada amb la Elicano, això ja. Facebook també sap que ja. És la Elicano.
Ja.
Perquè saps el sistema I aquest de reconeixement de cares i tal,
sí.
No?
I sap que m'agradaran, coses... sap que m'agradaran les costelles i a lo millor m'envia publicitat d'una cadena que faci costelles.
Ah, doncs per què et penses que ho fan totes aquestes coses?
Ja. No, no, feta la llei, feta la trampa.
Feta la llei, feta la trampa, doncs...
No, no, pues ja està com molesta Facebook, molt bé, em sembla genial que la gent digui la seva. No?
Sí, no crec que aconseguim res, no?
Però bueno.
I una mica continuant amb el que dèiem la setmana, no sé si era la setmana passada o l'anterior, que parlàvem allò que, com que hi ha experts que parlen com que es tendeix cap a una gran xarxa que sigui la que aglutini tot i la tot. Que s'emporti el gat a l'aigua, no? Tornen a haver-hi experts que diuen que Facebook tots els passos que està fent, tots els canvis, tot això d'anar incorporant més
aplicacions,
més
allà,
aplicacions
dins,
allà dintre, és perquè estiguis més estona. Quanta més estona estiguis i més informació comparteixis amb els teus amics i vegis què fan ells, llavors tenen més informació que, clar, la idea és compartir-la amb tercers, o sigui, anunciants. O sigui, la cosa és treure rendiment a aquesta informació, no? Llavors parlen ja del Facebook com que si serà el nou Google, allò
Google,
en plan poderós, no?
I a més, el Facebook també afegeix ara aquesta aplicació que és el Timeline, pot ser? O jo no estic molt enterada.
Sí, és el canvi aquest més novedor del...
El Timeline aquest, no?
Sí.
Que surt tota la teva vida, o sigui,
bueno,
tota la
teva... Si tu vols, doncs pots posar des de que vas néixer i llavors es va posant amunt, amunt, amunt tot el que has fet i se suposa que no es borra, no? I llavors allà tindries...
Però això ho has d'introduir tu, tota aquesta informació?
Sí,
fotos
clar.
Meves de quan vaig néixer i tal. I quin sentit té per l'usuari penjar tot allò? Que ho vegi tothom, tota la teva...
Home, quin sentit té a Facebook posar tots els àlbums de
bueno,
tot?
Bueno, però o sigui... posar un àlbum al millor d'una foto, jo tinc una germana que viu a Gibraltar i jo vull penjar una foto jo no sé on perquè em vegi com estan per exemple els meus nens i la meva germana pugui veure la foto.
Bueno, però això també
ja
en realitat
la podries,
o la podries enviar per correu, la podries posar a Picasa i li dones accés a la teva germana i no fa falta que ho posis a Facebook. O sigui, la cosa és perquè, bueno,
porque ya, quiero que vea todo
sí, porque
el mundo
l'altre lo hace y yo también lo hago, no? És una mica això, perquè havia mitjans de dir, no, és que jo li vull dir a la meva germana que he fet no sé què, doncs abans li enviaves un correu a la teva germana o parlaves amb el chat amb la teva germana o parlaves a l'Skype amb la teva germana i era amb la teva germana, i ara parles no amb la teva germana, parles amb els teus 100 amics i els amics dels teus amics que possiblement els amics de la teva germana que també veuran la conversa i veuran la teva foto, llavors, bueno, és molt respectable que cadascú que faci el que li sembli,
si
però
poses, doncs...
que, bueno, el que parlen també de Google és que parlen que, com que és un forat negre, que tu saps el que poses i pots posar, tots sabem que podem posar i és fàcil, però el problema és tant pots treure o allò queda allà i com...
El derecho al olvido,
aquí,
no? Que
aquí l'experta que ens...
Sí, que encara tenim la Cristina per aquí, i va fent cares i va sentint amb el cap. Doncs això que deies, Núria, de pots posar, però pots treure això, el derecho al olvido, no? Que això és un debat constant en la gent en el món digital, doncs això, el derecho al olvido, no? Que puguis tu també, igual que penges d'informació, puguis també deixar d'aparèixer.
És
no?
Que és molt
complicat,
difícil, perquè compte que tu una foto que comparteixes... en el moment en què tu l'has penjat, qualsevol la pot copiar un amic teu i la pot penjar en una altra banda i tu pots borrar la teva compte per aquella foto que tu tenies fent no sé què, que
ja.
Després ja no te convé,
ja
està aquella està ja rodant per
50
puestos. O sigui,
és
això
doncs
has de ser conscient.
Deixem als nostres oients aquest consell, que pengin al Facebook el que estiguin molt segurs que volen que vegin els demés i el que no pengin, això és evident.
Sí, que siguin conscients també de que potser no ho penges tu, però ho penja algú proper a tu, perquè jo, per exemple, el meu marit té molta mania amb tot això de privacitat i ell no penjaria absolutament res ni dona les seves dades per res.
Pues s'ha casat con la mujer
equivocada. No, però jo no penso res personal. Jo no penso res personal tampoc, però sí que la seva família, per exemple, doncs és al contrari, són superoberts i és una gent que i pengen fotos d'ell, o sigui que hi ha fotos d'ell de petit fent coses que amb ell li horroritza, no? És allò de dir
clar.
Que bueno,
És que és difícil sortir d'aquesta roda, ja no per part teva, o sigui, tu com a individu sí que pots decidir no penjar res.
Exacte.
Però com que la resta, n'hi ha tanta gent al Facebook, tants amics de tothom estan al Facebook, que potser no directament, però indirectament sortiràs al Facebook igualment.
Exacte,
no? Llavors,
o sigui, per exemple, quan anaves al col·le o quan anaves a la universitat o el que sigui, tu potser aquella foto no la penjaries mai perquè estaves en una festa
de l'espuma
boja i diries, no, jo això no vull que surti mai.
I amb aquesta,
però hi ha una
veig,
companya
allò...
teva que aquella foto la troba, que quina gràcia, que xulo que és, i la penja. I llavors tu penses que tu no estàs, perquè tu allò no ho penjaries, però tu estàs.
Per això dic que és difícil sortir d'aquesta...
I se la trobaria, segur.
És difícil saltar d'aquesta roda, és complicat, sí. La cosa és complicada. Al Twitter hi ha altres històries, altres problemes, altres cosetes a fer, altres filosofies, i doncs al Twitter el 95% dels periodistes utilitzen Twitter per difondre informació. O sigui, que
sí,
és una
això,
de les
això,
eines...
Això t'ho he posat perquè pensar que veig que no som nosaltres les úniques que estem obsessionades. Que
amb
és,
el Twitter.
Sí, o sea, és una cosa... O sigui,
això em
mal consola. De muchos,
em consola.
Sí. I el que han fet aquest estudi, que el que m'ha sorprès és que tampoc no l'havien fet amb molta gent, la veritat, l'han fet amb 50 periodistes. I
bueno,
dius, home, tampoc...
És una mostra petita, eh?
És una mostra petiteta. Sí, és un estudi de la Universitat Carlos III.
Carlos, perdona que t'interrompeixi. Com que és microblogging, han fet una microenquesta.
Sí, haurà sigut per això, no? Que llavors dius, home, 50, no?
Va ser que, no sé jo...
Sí, llavors...
Digue'm, perdona, de la Complutense, deies? De la...
Pues que la majoria diuen, el 95% que utilitzen Twitter per difondre informació, més que per generar informació a partir de Twitter,
sí.
Que hi ha una minoria molt minoritària, que són els que fan periodisme d'investigació a través de Twitter. És una eina molt nova,
sí.
I bueno, el periodisme d'investigació és el més difícil, el que necessita més temps, més... Bueno. Que és molt minoritari, i també els hi han preguntat sobre si tenien les seves empreses llibre d'estil sobre l'ús de Twitter. La majoria han contestat que no, i
clar.
Que estan en ello allò una mica...
És massa nou, no? És una eina nova encara.
Sí, que estan navegant, aviam, una mica, perquè clar, moltes vegades és allò, el periodista parla com ell, com a particular, o parla com a professional de la tal casa, llavors, bueno, estan en ello.
Bueno, a veure si van sortint aquests llibres d'estil, que també aniran bé. No? Perquè a vegades doncs, que no es desmarxi ningú, que no es desmarqui ningú del, bueno, de l'estil, no?
Sí,
que
això
no està malament.
Que, sí.
La NASA, que ha convocat un concurs.
Sí, ja saps que a mi m'agrada parlar-te de cosetes d'aquestes així.
Tu, dels
així,
científics
no?
I coses així,
sí,
diferents.
Sí, a mi em fa gràcia. Tu imagina't el que seria anar a veure un llançament de la NASA i parlar amb els científics i tenir l'oportunitat de parlar amb ells.
Genial.
No? Seria genial.
Genial.
Llavors, els volia explicar als nostres oients que tenen l'oportunitat, que si tenen una compte a Twitter, que entrin a la compte, s'han de fer a la compte de la NASA, res, és @NASA, o al hashtag NASATweetUp, i hi haurà 150 persones, clar, de tot el món, que tindran l'oportunitat d'anar al Centre Espacial Kennedy, al Centre Espacial Kennedy, a Florida, el 23 i 25 de desembre, i poder veure... Això, o sigui, 100, que és una oportunitat única.
Quants deies?
150 persones,
150,
però clar,
afortunats.
A nivell mundial, però bueno, ja. Alguna persona li ha de tocar, no? O sigui,
ja,
és entrar
clar.
a la compte de la NASA. I el temps per participar estarà obert entre el 5 i el 7 d'octubre, o sigui que
bueno,
encara 5, estan a
vale,
temps.
Doncs ja sabeu, els oients que sigueu fans de Twitter i usuaris de Twitter, que vulgueu anar, doncs això, a veure els llançaments de la NASA, doncs ja ho sabeu, a provar. No?
Apunta't.
Vinga. I el Twitter xinès, que sembla ser doncs, que porta de cap a les autoritats xineses. Per què, Núria?
Home, doncs, perquè allà ja saps que molta democràcia
no n'hi ha. M'ho puc imaginar.
Tu pots imaginar, no? Llavors,
però
què passa? El Twitter,
que
clar, és ells intenten controlar tot, tot el que es diu, tota la informació, i el que té Twitter, que allà Twitter com a Twitter no existeix perquè està bloquejat, bueno, pues és el Weibo. Que seria l'equivalent, i els porta de cap. Per què? Per la immediatesa, o sigui,
clar.
No poden censurar, no dona temps.
Això no es pot controlar també, eh?
No, però ja estan pensant, ells ja estan pensant aviam de quina manera, perquè clar, això no quedarà així. No quedarà així. I llavors estan pensant si hi ha una manera com de retardar entre el que tu escriguis, bueno, tu, el xinès que estigui allà, no? Doncs entre el que escrigui i que quedi publicat, perquè si no el que podia passar era que bueno, a lo millor et borraven el teu tuit, però en el temps en què els censors el borraven ja havia passat, un altre l'havia retuitejat i clar, no ho podien parar.
Això és el bo que tenen les xarxes socials en això aquest sentit, no?
Sí, però clar, imagina't, aquest Weibo l'estan utilitzant uns 195 milions de persones, o sigui, és una cosa poderosa,
clar,
no?
És un arma... No és tan fàcil de callar.
Sí, sí. Mm-hmm. No és tan fàcil i llavors, bueno, és...
Confiem que no la callin, no? Aquesta nova eina pels xinesos, que és Twitter. I per fi divendres, Núria, vale? Què passa els divendres? Que un nou estudi realitzat a usuaris de Twitter diu que, doncs això, per la revista Science, a més, que la majoria de gent això està molt de molt bon humor, o sigui, fins i tot a través del Twitter poden veure ja si la gent està de bon humor o no.
Sí, segons les paraules que utilitzes i tal, ho clar, veuen, i bueno, el resultat, la veritat és que és com bastant obvi, no? Que la gent, els resultats en si no tenen molta gràcia.
Núria, et vaig a dir una cosa, no calia fer més estudis,
no,
però bueno,
això,
no?
Ells també...
Perquè veure un divendres...
Sí, ells també justifiquen dient que sí, que la gent al matí està de més bon humor i que després, conforme avança el dia, et vas posant de mal humor i ho identifiquen amb l'estrès de la feina. Dius, bueno, per això potser que no calia fer cap
no,
estudi.
No, calia. No?
Però llavors ells diuen, bueno, el que passa és que ho hem fet amb tanta gent, ho hem fet amb 2,4 milions de persones
no
de 84 països, llavors diu, ho tenim demostrat com científicament, no? Estadísticament. I llavors, perquè els resultats han sigut, al matí la gent estava més bon humor i els divendres estan de conya,
que se salen, que se salen.
Bueno, aquí,
està clar que la mostra és més efectiva perquè no són els 50 dels periodistes, o sigui que bueno, aquesta ens la podem arribar a creure, millor que l'altra. I sembla ser que de vegades doncs, fins i tot el tuit més anònim també sembla ser que d'això que té repercussions al Twitter. Una única piulada ha fet que Donetes retirés això, una campanya per la pressió de Twitter, no?
Sí, doncs mira, pues que a vegades s'intenten fer campanyes, allò que criden l'atenció amb un toc de sentit de l'humor, i clar, les sensibilitats de la gent, mai saps el teu públic com s'ho agafarà, i amb que hi hagi algú que no li vegi la vertent graciosa, doncs ja es pot liar, no? Llavors havien posat un eslògan en els donetes que deien a pedir al metro. Llavors algú va interpretar allò, ostres, en aquest moment no té gràcia
ninguna.
I tal.
No.
La idea era una mica jugar amb la gent jove, que són majoritàriament els que prenen els donetes, de que són tan bons, el producte és tan bo, que no el voldràs compartir. Llavors era dintre de la campanya, perquè no me toques los donetes, ¿vale? Comparto mi cuerpo, no mis donetes, pedir puede dañar seriamente nuestra amistad, i un dels eslògans nous era a pedir al metro.
No és una bona línia. No.
Llavors
no,
va haver-hi un usuari de Twitter que va penjar la foto amb l'eslògan, va dir que bueno... Que
els de màrqueting de donetes, aquí, no sé jo,
el que
si
passa que després,
amb algú.
Després van reaccionar molt ràpid. De seguida van dir que estaven pensant aviam què feien, però molt ràpid, molt àgil, van demanar perdó... ho van retirar ràpidament i llavors la resposta dels usuaris ha estat bona. Ha estat bona perquè
vam fer una bona gestió de la crisi, és evident.
Però clar, en defensa d'aquesta gent, jo diria que és tan fàcil ficar la pota a vegades en els mitjans de comunicació, perquè hi ha alguna cosa que tu la interpretes com no en aquest cas, que potser no se m'hagués ocorregut, però altres vegades també fiquen la pota, perquè penses, bueno, no, és que això no s'interpretarà així, i hi ha algú que sí ho interpreta.
Lo millor és actuar ràpid, a temps.
Sí, bueno, doncs si patines, pues han fet molt bé, demanar perdó, rectificar.
És el millor que podien fer, i tant. Han gestionat molt bé aquest problema, aquesta crisi. I Twenty, que com bé dèiem amb la Cristina abans, quan parlàvem amb ella, doncs aquesta xarxa social, la més jove, que té un perfil d'usuaris més jove, doncs això, que per públic i què està fent? Doncs ha renovat la imatge, no?
Ha renovat la imatge. També el que passa, quan canvia una xarxa i hi ha novetats, l'altra també, i de rebot l'altra i l'altra, llavors Twenty, que està en caiguda lliure, que era la que semblava que anava cap amunt i tal, i que la va comprar Telefònica i tal, doncs sembla que no tira, però bueno, el que han intentat és fer un canvi de look. Suposo que per parar aquesta tendència negativa,
perquè,
no?
Suposo que el perfil d'usuari de Twenty continua sent jove.
Sí, és més jove que el de Facebook.
És jove, no?
Facebook,
que el del Facebook o el del Twitter, per exemple, no? Twitter sí que és un perfil de més edat, i el Twenty era de perfil jove. Bé, doncs anirem veient a veure com va Twenty amb aquesta nova imatge, a veure doncs, si torna a recuperar públic o la cosa, doncs...
Home, jo crec
no
que la cosa anirà cap a que...
A millor?
No, jo crec que poden... Bueno, és una opinió personal, no? Però crec que quanta més gent té Facebook és més com una bola que atreu més gent, perquè és el que comentàvem, no? Hasta el meu amic, hasta la meva família està... Ja tu pots dir, no, que aquesta que és més jove o més tal, però que resulta que si tothom està en l'altre, tu què fas sol allà, no?
Ja.
En realitat el que vols és comunicar-te amb els teus.
Amb els teus. Doncs bueno, anirem seguint Twenty a veure com va la cosa. I YouTube, que tampoc doncs, para d'innovar, ara anuncien 12 canals de televisió pel 2012, o sigui que bueno...
És el que et dic, tots estan que clar, tenen que donar i més, i més, i més, i bueno, estan parlant de 12 però que volen arribar a 20, però centrats en art, en cultura, en esports, i bueno, estan invertint en això i
que,
serà...
que podrem veure gratuïtament, interpreto, eh? O què, Núria, o no? O no? O haurem de pagar?
Doncs no, ara m'has enganxat en...
Ara sí que t'he fet la pregunta del millón. Suposo que seran gratuïts aquests canals, perquè sent YouTube...
Anem a dir que suposem.
Sí, suposem que sí. Ho anirem esbrinant, eh?
Sí,
en el pròxim programa lo desvelaremos.
Com que era per al 2012, eh? Ho deixem així.
Ho deixem. Pel 2012, sobre la marxa, us anirem dient si hem de apoquinar o no, a veure si és gratis. I un spot del Justin Bieber contra el bullying.
Sí, però això...
Que ha sigut èxit total, no? M'imagino.
Sí, perquè el van penjar al YouTube primer i semblava que fos una baralla del Justin Bieber. Vale, amb uns nois, i llavors les fans, que clar, estem parlant de nenes adolescents de 13-14, vale, doncs estaven totes amoïnades, allò, ai, el nostre ídol que s'abaralla, que el peguen i tal. No, llavors l'estratègia era després dir no, això és un esport, i després s'ensenyava com que no, com que anava protegit perquè el pobret no li fessin mal ni res, i és allò un esport contra el bullying.
No sé, jo no sóc massa partidària d'aquest tipus de màrqueting, no? Així tan potser tan agressiu o tan enganyant tant a l'usuari, a l'audiència, o què? O tu sí,
home,
ets partidària?
No.
Crida més l'atenció, això.
Home,
sí,
si el
no?
Que volien era captar l'atenció d'aquest públic molt jovenet, doncs l'han captat. I després suposo que és una mica d'ell. Perquè amb aquesta edat costa molt de captar-los l'atenció,
saps? Ja, clar, suposo que cada perfil...
Sí, són una miqueta d'usos, Eli.
Ja, no. Jo és que encara no en tinc d'aquesta edat. I clar,
és que
encara...
el meu està allà,
clar,
saps?
Jo no em faig el càrrec. Encara no em faig el càrrec.
Per dir una cosa li has de dir quatre vegades i llavors potser una vegada així, pam!
Molt bé, seguirem el consell, Núria. I Rebecca Black, aquesta meravellosa cantant
que recomana
ara aquesta noieta a la
red. Ara ella, després que s'ha forrat perquè va guanyar tota la pasta que ha volgut i més amb la pitjor cançó de la xarxa, doncs ara els hi diu a la gent jove, també és un consell per la gent jove, que s'ho pensin dues vegades abans de penjar alguna cosa, que pengin, perquè clar, amb ella van ser molt cruels i bueno, sí, realment, però
sí,
bueno,
claro, estoy montada en el dólar, pero fueron muy crueles conmigo, ¿no?
Sí, clar, el que passa que també pot passar que siguin molt cruels amb tu i que no et facis milionari, pot passar.
Núria, ha estat un plaer també compartir tota aquesta estoneta de novetats d'actualitat als medis socials, a les xarxes, i res, ens veiem divendres vinent, no? Amb més cosetes, gràcies, un plaer. I ara doncs canviem les posicions, passem a la darrera secció de la setrillera d'avui, que anem amb una mica doncs amb el temps una mica just, com sempre, perquè sempre anem corrents, i a més avui sense sintonies quasi ens ha faltat cantar, ja t'ho dic, Maria, la Maria Escuín, avui porta encenalls de cultura. Bona tarda, Maria.
Hola, bona tarda.
Doncs això, si vols cantar, doncs la teva sintonia ja sé que fa poquet que estàs, però bueno, si vols cantar alguna coseta, via libre, però bueno, no et
no
posaré
cal,
en aquest,
cal,
no cal, no? Que avui, Maria, ens portes pel·lícula, ens recomanes una pel·lícula, recuperem una pel·lícula i recuperem un llibre, que no són d'actualitat, però que cal llegir i cal veure. Tu mateixa.
Doncs bé, volia recuperar avui Exploradores de l'abismo, de Vilamates. He de dir que estic llegint el ja clàssic Últimes tardes con Teresa, de Juan Mercè, i degut a que no l'havia acabat, no he pogut fer-lo sobre aquest, però em tentava molt també, i és un llibre que, encara que no, d'allò m'agradaria recomanar.
Què t'he dit, doncs?
Sí, exacte. I Exploradores de l'abismo. Avui vinc una mica reivindicativa, m'agradaria reivindicar els llibres de relats, que sembla que és una veritat sabuda, tenim gent aquí a Catalunya com Quim Monzó, però a vegades cal recordar-ho perquè seguim sent molt, molt assidus a les novel·les, I en els dies que en els temps que corren, que sempre anem amb presses, al metro, el relat és una forma de llegir, requereix una atenció diferent, i trobo que és una cosa que hauríem de fer més sovint, llegir llibres de relats. Pues Quim Monzó, Carver, Borges, Chekhov, inclús, sabem que tots ells pues només han escrit.
A més, el Vilamates és molt borgesià, no?
Sí. Enrique Vilamates, bueno, a mi m'agrada molt. I ell va fer aquest llibre de relats, ha tret un llibres, té llibres posteriors, yeah. Mm-hmm. I aquest el va treure el 2007.
Mm-hmm.
O sigui que no és novetat, però tampoc, els llibres sempre van més, la cosa més lenta que amb les pel·lícules.
Mm-hmm.
I doncs
per què hauríem de llegir Vilamates, Maria? Que t'agrada tant, per què t'agrada tant?
La meva pregunta seria per què no hem de llegir Vilamates,
yeah.
però
pels que no coneguem, ja m'hi poso jo també, pels que no coneguem Vilamates, per què hem de llegir Vilamates?
Perquè és un...
Ah, t'he fet la pregunta del millor,
sí,
eh? Vinga, va.
És molt complicat.
Lánzate.
Perquè és un bon escriptor, primer de tot, perquè el que escriu és interessant, i en el cas d'aquest llibre de relats, parla de coses molt importants, entre cometes, molt transcendentals, d'una manera força senzilla i planera. Potser seria aquesta la síntesi.
Molt bé.
Bueno, dir-vos que aquest llibre està editat per Anagrama.
Uh-huh.
En un d'ells, Anagrama és una editorial molt fiable. Jo sempre sempre que veig un llibre que està editat per Anagrama, en aquesta col·lecció que es diu Col·lecció Compactos, sé que seran bons. Llavors, l'edició és molt senzilla, és de butxaca, el que destaca sempre és el nom de l'autor, que hauria de ser important més que la tapa i la foto,
sí.
I bé, en el cas Exploradores de l'abismo, que així el títol queda una mica ambigu. Exploradores fa referència a l'indagar, la gent que indaga, i l'abismo ve d'aquest impàs entre la vida i la mort, que era això burgesià que feies tu referència. Llavors té una estructura original dintre del llibre de relats típic, i és que trobem el pròleg dividit entre el relat número 1 i el tercer. Llavors, entre aquí, doncs ell el que ens explica és que ha fet aquest llibre de relats en el que ell ha intentat ser més humà que mai. Amb ell sempre l'han titllat una mica de ser, doncs això, burgesià, potser massa transcendental. I en aquest llibre ell intentava, com ell deia mateix, transpirar i respirar amb els personatges, i és una mica aquest intent d'apropar-se, apropar la càmera si fos el cas del cine, i estar com viure amb els personatges, i doncs bueno, en el meu cas de forma molt exitosa. Mm-hmm. Tot i així s'ha de dir que segueix parlant de temes molt transcendentals, doncs de Déu, de la mort, de la vida, de coses filosòfiques, però d'una manera força, força planera, i jo diria que atrapa.
Mm-hmm. A més, aquest llibre, si no m'equivoco, l'escriu després d'una greu malaltia, no, Maria?
Sí, en efecte. Vilamates estava malalt, i és una mica aquest el que desprèn el llibre, és una mica aquest, doncs, abismo, yeah. Suposo que ell doncs va patir. Llavors és un llibre, el Exploradores de l'abismo, que cal llegir amb un llapis a la mà per anar subratllant totes les frases, totes les veritats que diu, que tots hem pensat algun cop, però que les diu de manera nova i molt, molt més clara i nítida. Uh-huh. Llavors m'agradaria, doncs, llegir-vos alguna frase així de les que diu, alguna de les perles.
Uh-huh.
En un dels relats ell diu: claro está que es bien sabido que en una minoría selecta hay una mayoría de imbéciles. És una cosa molt...
És una veritat com un temple, però...
Però ell la diu d'una manera especial que sembla que la llegeixis per primera vegada.
Uh-huh.
Aquesta és una de les frases, per exemple, sí, sí, sí. Que diu... Una altra és un pare parlant d'un fill, i diu: le veo extrañarse tanto de todo que a mí me parece que es imposible que llegue realmente algún día a extrañarse de algo. Són una mica aquestes contradiccions que fa amb el llenguatge, que semblen contradiccions, però que se'ns apareixen a nosaltres molt clara, i entenem perfectament
nítida, no?
el que ens està dient.
Mm-hmm.
M'agradaria parlar-vos d'uns relats en concret, sobretot el segon conte, que és, es titula La Modèstia, i doncs parla de tots els seus anys d'experiència, entre cometes, de viatges en autobús que ell ha fet en el bus número 24, ens ho diu fins i tot, perquè cal dir que ell és de Barcelona.
De Barcelona, sí.
Sí, vaig tenir la sort de veure'l un dia pel carrer. No, no li vaig dir res, però...
Ai, t'anava a dir, Maria, suposo que t'hi vas llançar aquest signe, és un autògraf,
no,
o no?
No, 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 em va fer molta vergonya.
Vaja, vaja.
Soc molt mitòmana, però em fa vergonya apropar-me i dir-los res. Doncs això, en el bus 24, ell... ell escriu aquest llibre i és tot un recopilatori de frases que ell ha anat que ell ha sentit de converses alienes, doncs frases que ha anat recuperant, i hi ha una en concret que, bueno, jo em reia moltíssim quan ho llegia. I
avui no tenim música, però tenim un bon llibre, eh?
Sí.
Per això et dic, tenim bones frases.
Avui li comenta al marit una dona al seu marit, i li parla de la lluna i li diu el que ella creu que la lluna és, i li diu: doncs no és un satélite natural de la Tierra, sino un inmenso planetoide hueco diseñado por alguna civilización técnicamente muy avanzada y colocado en órbita alrededor de la Tierra hace muchos siglos.
Això és una conversa que ell va sentir en l'autobús.
Sí, sí. I això...
Quin autobús? Perquè és que vull saber-ho per pujar-hi.
El número 24.
Perquè això no té, vamos, no té pèrdua.
Bueno, la contestació del marit encara és millor. Es gira tot zero i li diu: la luna és la luna i basta.
I diu: i no me agobies más, sí, que no tienes ni idea.
Sí, sí, sí. Són una parella curiosa.
Déu-n'hi-do.
Sí, doncs aquest relat va de frases que ha sentit, totes són molt gracioses. Hi ha molt d'humor en Vilamates. I això fa la lectura més amena, i tot i que parli de temes potser molt... més complicats
o transcendentals, els fa àgils, no?
Exacte. Hi ha un relat, per exemple, que es titula Matèria Oscura, que va d'un matrimoni que estan veient la tele i van canviant de canal i tenen una conversa bastant absurda, i està narrat tot des del punt de vista del seu veí, que resulta que és Déu. I llavors ells van parlant, sona molt absurd, però ho fa d'un realisme que et sembla el més normal del món. I llavors estan aquest matrimoni parlant, i llavors, com dient animalades, diuen: sí, tu què et penses? El veí del costat, sí, com mai el veiem, és Déu. I llavors ell, doncs, és la gràcia de que realment sí que és Déu, i és molt...
I fa un mica el joc de paraules aquest,
ocurrent.
No?
És molt ocurrent, sí.
Molt bé, doncs, Maria, com que anem una mica trafegats de temps, recomanem aquest llibre molt, molt, molt als oients, de la Satrillera, Exploradores de l'Abismo, d'Editorial Anagrama. Em sembla que són unes 200 i pico pàgines, no? 300 pàgines.
No arriba a 300.
Vale, però més és molt amè, molt àgil, i res. I la Maria, com que ens diu que l'hem de llegir, amb tot el que ens ha explicat, ens has deixat aquí el cuquet.
Sí.
Doncs moltes gràcies, Maria. I la pel·lícula que recuperem, quina és aquesta setmana?
No és molt antiga, va sortir fa un any, potser, igual menys, que es diu Código Fuente, Source Code. El director és un director novell, podríem dir, és Duncan Jones, que, bueno, és el fill de David Bowie, i això... Bueno,
aquesta no l'he vista, m'has de convèncer, Maria?
Ah, doncs...
No l'he vista, m'has de convèncer.
Ja ho veuràs. Bueno, volia passar el tràiler, però realment l'he començat a escoltar sense mirar-ho, per veure com seria passar-lo a la ràdio, i com va de salts una mica en el temps, no s'entenia, i llavors he preferit que no. I doncs, bueno, Duncan Jones és deia que era un director novell, perquè és la segona pel·lícula que fa, aquesta. Es va estrenar amb la pel·lícula Moon, que realment va ser un èxit dintre del públic alternatiu, perquè era una pel·lícula molt reflexiva i de ciència-ficció, però no com tenim acostumats. Bueno, sempre pensem en la ciència-ficció en un rotllo Blade Runner o de grans efectes especials i de molta acció, i aquesta pel·lícula, precisament Moon, era molt reflexiva, molt petita, i en aquesta recupera una mica, en Código Fuente recupera una mica el tint filosòfic que té l'altra pel·lícula, però en aquesta sí que hi ha més efectes especials, és una pel·lícula d'acció molt més moguda, no hi ha ni un moment en què perdis l'interès de la trama. I
qui són els protagonistes, doncs, o els actors?
L'actor protagonista és el Jake Gyllenhaal. La noia no me'n recordo del,
ara ja em situo una mica,
nom.
Ja em ve la cara del, sí, de l'actor.
Sí, val. Sí, sí. Dic que fa una interpretació per mi molt molt bona, perquè el que passa a vegades amb les cares conegudes és que ja el veiem fent l'altre paper que va fer, jo que sé, Brokeback Mountain o el que
ara
sigui.
T'anava a dir, estava intentant pensar, dic, aquella pel·lícula tan bona amb aquell altre actor que va morir,
sí,
dic, Brokeback
Heath Ledger
Mountain,
i
sí,
amb el, la pel·li Brokeback Mountain, doncs el, fa un molt bon paper. En cap moment tornes a veure el pastor, el cowboy, yeah, de Brokeback Mountain.
Però d'acció en quin sentit va? Qui, la, per què la tinc d'anar a veure? Si vull veure què? Intriga?
Sí.
Secrets?
No soc molt
partidària, què veo?
No soc molt partidària de donar sinopsis, però en aquest cas sí que crec que cal. Doncs va d'un militar que es diu Colter Stevens, que és... és forçat a usar un software per investigar un crim terrorista a un tren. Llavors, tota la pel·lícula és ell intentant entrar en aquest software, que és com una teletransportació al passat, però fictícia,
yeah,
on ell ha d'investigar qui era d'aquells l'assassí.
Yeah.
Llavors, la trama es complica una mica i descobrirà que els límits del suposat software són bastant més amplis dels que esperen.
És una mica en l'estil de Deja Vu, no sé si l'has vist, del,
sí,
del Denzel Washington,
Denzel Washington. Sí.
Una mica en la línia, no? De viatges en el temps a través d'un software per veure,
exacte,
descobrir l'assassí, no?
Estaria bé comparar-la amb aquesta per deixar clar que és una pel·lícula que pot ser que toqui la ciència-ficció de manera com col·lateral, però és una pel·lícula bàsicament d'acció i que la gent que digui no m'agrada la ciència-ficció la pot anar a veure igual i els agradarà. El que planteja aquesta pel·lícula, potser que no plantejava una pel·lícula més senzilla com Deja Vu, són algunes preguntes, doncs, referents al destí, a la importància del temps, la irreversibilitat suposada que li atribuïm al temps i tot això. Doncs va una mica més enllà.
O sigui que ens deixa molts interrogants oberts, també.
És una
ens
pel·lícula que si la veus amb la família, amb el marit, amb l'amic, te n'aniràs a casa parlant d'ella, seguríssim.
Perquè et fa plantejar i reflexionar moltes coses. Doncs, Maria, ha estat un plaer. Tinc que dir, doncs, als oients, doncs, que la Maria és l'últim programa que està amb nosaltres. Ha sigut molt breu, intenso, però breve.
Sí.
La setmana vinent ve l'Ariadna, la següent setmana vindrà la Laura, que és una companya, doncs, de la Maria, que estarà també amb nosaltres, també ens portarà llibres i també ens portarà pel·lícules. Val? Re, Maria, ha estat un plaer, val? Ha sigut, ja et dic, breu però intens, i qualsevol coseta ja saps on estem.
Per suposat,
amb les portes obertes.
Gràcies,
vinga,
Eli.
Fins ara, una abraçada.
Adéu.
Doncs res, acomiadàvem a la Maria Escuín, dins de dues setmanetes vindrà la Laura, una companya seva també juntament amb l'Ariadna, que ve la setmana vinent. Anem fent encenalls de cultura constantment per deixar-vos això, doncs, molta cultureta pel cap de setmana, moltes propostes. I doncs fins aquí la Setrillera, són 2:15 ja de 6 de la tarda, ara sí que anem una miqueta ja on time, i ha estat això, un verdader plaer compartir amb vosaltres tota aquesta estona de ràdio, tot i que sense sintonies, que ja et dic, doncs, ens ha faltat només cantar, però no hem volgut ser cruels amb els oients i no hem volgut cantar. I ja sabeu, doncs, si teniu alguna opinió, proposta, suggerència, podeu contactar a través del mail del programa lasatrillera@onadesans.com o a la web del programa lasatrillera.blogspot.com. És que tanta estona parlant, clar, ja tinc, només me faltava cantar, vull, per això dic no canto, perquè una hora i mitja parlant, digo, jo no sé què vull a cantar. I res, doncs aviat us anunciarem també les noves aplicacions de la Setrillera, estarem al Twitter i al Facebook, estem ja ultimant detalls, i recordeu que ens podeu escoltar a onadesans.com o als del barri al 94.6 de la FM. I us tinc que anunciar que demà a les 10 del matí passarem, Ona de Sants passarà la programació, l'entrevista que en el seu dia la Setrillera varen fer a l'Isona Passola, la productora de Pa Negre. Doncs des d'aquí una abraçada molt forta a l'Isona i enhorabona per aquest viatge cap als Oscars. I demà a les 10, això, aquí a Ona de Sants, una cita amb l'entrevista que el mes de febrer van fer a l'Isona, que va passar per aquí per la Setrillera. I res, una abraçada molt forta de nou, i res més, desitjar-vos que tingueu això, un cap de setmana molt ben amanit, com us dic sempre, i una setmana també molt ben amanida, que és el que costa més de pair. Els dilluns són els més durs, doncs que també païm molt bé, que l'amanim molt bé aquesta setmana, i us esperem el divendres vinent a les 4 de la tarda. No ens falleu, una abraçada molt forta.